dos minuts. Si estàs pensant doncs, en tenir un nadó, si penses doncs, que ha arribat aquell moment en què tu doncs, vols perpetuar-te, no? Aquesta decisió tan important, cal que estiguis preparada psicològicament, òbviament, i és un bon motiu de reflexió. Però cal que el teu cos també estigui preparat i cal que el teu cos doncs, tingui uns bons hàbits per preparar-te per un moment tan important per tu i per la personeta doncs, que tu construiràs, no? Pili Borra, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, moltes gràcies.
Perquè sí que un realment és una decisió molt important, no?
Molt.
I té moltes conseqüències.
Et canvia la vida.
Exactament, canvia la teva vida i a més tens la responsabilitat de portar aquesta persona al món. Un bon hàbit d'higiene psicològic és potser també fer aquesta higiene física, no?
Sí, és que tant és cos i ment. Però tant el pare com la mare, perquè ens fiquem molt i ens preocupem molt de la mare, però és que el pare també té un 50% de pes en aquest... I clar, aleshores, ens fiquem molt amb la mare, però clar, és que el pare té un 50% també. I és important també que el pare estigui a l'alçada.
Què et sembla? Anem a explicar uns quants bons hàbits per potenciar la fertilitat i, si no ens dona temps, farem un segon capítol, no us preocupeu, per totes aquelles que ja esteu embarassades o esteu ja en processos immediats i també vulgueu saber. Ho anirem fent, a veure de què ens dona temps, no? Però
sí, sí.
Serà important doncs, que primer fem una molt bona preparació, que passi per, doncs, per aquest procés psicològic, però també pel procés físic.
Més
pel
físic.
Pare i per la mare.
Pel pare i per la mare, per les dues. D'avui en dia, una parella sobre sis té dificultat a quedar-se embarassada.
Sí, en els temps que corren.
Sí. No hi ha només un factor que ho determina. Dius, home, és que em passa això. No, són tota una sèrie de petits desequilibris que fan que no es pugui dur a terme doncs, aquest embaràs desitjat. Tornem moltes vegades a el que hem parlat moltes vegades. Hi ha l'estrès, el factor número 1, que no ens ajuda doncs, a estar bé. A estar bé. Aleshores, què hem de fer? Tenir molt bona qualitat de l'òvul per la mare i de l'espermatozoide pel pare. Això és bàsic. Quan la parella decideix tenir un fill, la preparació s'ha de fer mínim amb 4 mesos d'antelació. Per què aquests 4 mesos? Perquè és el temps que necessiten les cèl·lules per regenerar-se i aquests òvuls i aquest espermatozoide està realment en forma.
Carai!
Perquè si no estan en forma, no farem res.
Allò li...
Li
clar.
Costa.
Allò, sí, allò li costarà.
Costa que entre,
sí, sí.
Costa que fecundi...
Clar, clar, estem parlant de d'un factor cromosòmic, celular, és a dir, que aquell òvul i aquell espermatozoide seran... Són la llavor, no?
Són la llavor.
Del que serà una personeta. Cal que aquesta llavor sigui forta i
doni bons fruits. I com més en forma estiguin aquestes dues gàmetes, doncs
sí,
també millorarem el patrimoni genètic que es donarà amb aquest futur infant, que també és important.
Sí.
No solament en el moment de la fecundació, sinó tot el que després li transmetem amb aquest fill. Que
sí,
per això és tan important fer la preparació, per dur a terme un bon embaràs i després tot el que deixem serà com el nostre legat.
I tant que sí. Deixem a part factors que poden fer que tinguis més o menys facilitat per fecundar. Això sí que és un tema que nosaltres no ens hi posarem perquè entenem que són moltes les qüestions que poden influir i no ens posarem amb camises d'11 vares. El que sí farem és fer posar un bon camí.
Sí, exacte. Anem a preparar un bon camí. Ja veureu que no hem descobert la sopa d'all, perquè és molt simple.
Sí.
Són hàbits de vida, bons hàbits i una bona alimentació.
Pel pare i per la mare.
Pel pare i per la mare. Diem que és un 50% per cadascun.
Per
una banda, hem de preparar el cos. Quan deies abans de preparar la ment, sí que és important que psicològicament és un infant desitjat, bueno, tot això ja...
Forma part de la vida de cadascun,
de
la vida íntima de cadascun.
Però hem de preparar el cos. Com? Primer de tot, relaxar-se.
Serà molt bo, psicològicament, preparar el cos.
Sí, perquè
serà
clar,
boníssim.
També t'ajuda a molts altres aspectes, no solament amb aquests, vull dir que la vida és en general. El primer de tot és relaxar-se.
Relaxar-se.
Relaxar-se i no capficar-se.
Aquesta recepta que sempre ens fa la Pili, que
no
ens relaxem.
I no capficar-se. Fer activitats a l'aire lliure, respirar oxigen, que ens aportin plaer i que ens ajudin a relaxar-nos després d'aquestes activitats. Això ajuda molt. L'exposició al sol, perquè també potencia el bon humor. Fem síntesis de la vitamina D, que també és important tenir aquesta vitamina D. Consumir els famosos àcids grassos omega-3 i omega-6, que també ajudaran a la fertilitat. Beure molta aigua, estar ben hidratats, estar ben nutrits. Consumir molts vegetals de colors pels antioxidants, que tot això també ens ajuda moltíssim. Dormir i descansar. Punt clau.
I tant. Què poc tenim en compte les hores de son, eh?
Clar, però més que les hores, la qualitat.
La qualitat.
O sigui, hem de dormir, sí, però més que dormir hem de descansar. Perquè quan descansem és quan es regeneren totes les cèl·lules del cos. Podem dormir 10 hores i aixecar-te cansat. Què vol dir? Que no has descansat. Potser en dorms 5 o 6 i t'aixeques en plena forma. Per què? Perquè has descansat. Si has descansat, totes les teves cèl·lules estan més en forma. Aleshores, això és un factor que ajuda a tenir aquest cos amb harmonia, doncs, per aquesta fertilitat que estàvem dient. Què més hem de fer? Desintoxicar el cos. Sí que l'alimentació és un punt clau i ja havíem parlat de totes les coses que es poden fer per depurar el cos, però hi ha uns temes molt importants que potser no es tenen molt en compte. Els pesticides poden afectar moltíssim.
A la fertilitat?
Sí. Amb la qual cosa és molt millor consumir tots els productes bio, perquè ens afecta. Tot el que són desodorants, pintures, aquests perfums d'ambient que s'han posat molt de moda, deixen anar tota una sèrie de toxines que poden afectar la fertilitat.
Directament?
Directament. Amb la qual cosa, aquests, el típic perfum aquest d'endoll i tot
sí.
Això, fora. Pintures, si volem pintar, esperem o 6 mesos abans o 2 anys després, però no durant aquest període de 4 mesos perquè és un punt molt clau. O sigui, tot el que és la pintura també afecta moltíssim. Els productes de neteja també, vigilar, posar-nos guants, que no hi hagi una... que no ens toqui directament a la pell, perquè també afecta. Un altre tema que afecta molt és el bisfenol, que són aquests plàstics. No sé si heu sentit a parlar
del bisfenol. Sí, sí, sí. Bueno, doncs, el contacte amb aquests plàstics.
El contacte és un pertorbador endocrí i pot estar acusat d'augmentar l'esterilitat.
On el trobarem, aquests plàstics?
Ampolles d'aigua. I a més, si han estat al sol encara pitjor, potser han arribat al magatzem i els han deixat al sol durant 2 hores i després ho han carregat a dintre. Tot això, a través de la temperatura, passen aquest bisfenol a través del líquid que tu després consumeixes.
Més que mai la gerra d'aigua de l'àvia, més
sí,
que mai, no?
Els tàpers, on conservem els aliments. Tots aquests envasos de plàstic, que dius, bueno, pues buscar-los, poden ser de plàstic, però sense el BPA, aquest bisfenol. Perquè està acusat d'augmentar la...
El nostre gastrònom, el Ruben, sempre ens està aconsellant que utilitzem recipients de vidre.
De vidre. És que per tot. Ja veieu, és que fins i tot pot afectar la fertilitat.
Sí, sí. Clar, no només altera el gust.
No només altera el gust, sinó això. Per això és tan important desintoxicar el cos, però amb totes aquestes coses que, sense pensar-hi, ens poden arribar a intoxicar. I que no hi pensem. Els productes de la tintoreria, també... que dius, bueno, clar, vas la teva camisa, la teva jaqueta, bueno, la jaqueta encara potser no toca directament, però una camisa, un jersei o qualsevol altra peça de roba, també la tintoreria fa servir productes químics,
sí.
Que aquests productes químics també...
En contacte amb
la pell,
sí.
La pell respira, el que havíem parlat moltes
vegades. Sí, absolutament, i
tant. També ens afecta. Fixa't tu, coses que no hi pensem.
I inclús hi havia, jo no sé si això és o no, deien, si estàs en procés de voler-te quedar embarassat, no et tenyeixis els cabells.
També.
O utilitzar un tint natural, que
natural,
n'hi ha,
eh? Natural, sí. Però clar, fixa't tots aquests productes químics com poden arribar a alterar les nostres cèl·lules.
Però tenen una afectació endocrina hormonal?
Sí, per això s'ha
d'evitar. Tant per l'home com per la dona.
Exacte.
Que fort.
I un tema molt important és la cosmètica amb parabens. Te'n recordes que havíem parlat
de la
cosmètica?
Ja doncs... ens fixem molt, que tenim una feinada llegint polles de xampús i de desodorants i de cremes, que estic molta estona,
Doncs poden alterar el sistema endocrí, el que havíem parlat, que són disruptors endocrins, i pot provocar baixada de la fertilitat masculina. Per això deia que és tan important l'home, i també l'home aquí, que tingui molta cura de la cosmètica. Potser un home no es posa tanta cosmètica com una dona, però bueno, que també els hi agrada cuidar-se. S'ha de tenir molt en compte la cosmètica per aquests parabens.
Ho tindrem en compte. També sabem clàssicament, i és una pregunta que et volia fer especialment, expresses el teu desig de quedar-te embarassada, normalment se li comenta a la senyora doncs, que prengui àcid fòlic i que complements nutricionals d'àcid fòlic i de ferro. Si portem una bona alimentació, caldrà això?
El ferro? Cal realment si hi ha una anèmia. Si no, ja
si no, no cal.
El ferro és un oxidant. Oxida. L'hem de prendre només si el necessitem.
Si no, no cal.
I el que s'ha de fer, per això és important fer aquesta preparació, tenir una bona reserva d'àcid fòlic. Però no només prendre l'àcid fòlic, sinó tot un conjunt de vitamina B, perquè en concret la vitamina B5 ajuda a assimilar la vitamina B9.
És a dir, que consumirem tots aquests vegetals que contenen àcid fòlic, que la pròpia nom indica, tots els que tinguin fulles,
exacte,
tenen àcid fòlic.
Els folatos.
Però i ho farem durant aquests 4 mesos especialment, després
exacte
de la gestació també,
sí,
no?
Sí, però és important tenir una bona reserva i sobretot les dones que han pres anticonceptius, encara més perquè l'anticonceptiu pot provocar una carència d'àcid fòlic.
Uh-huh.
És a dir, que elles encara han de fer més èmfasi en tot això.
Els senyors també hauran d'acompanyar aquesta alimentació?
L'alimentació també, perquè clar, el que transmetran a través d'aquest espermatozoide, si està ben alimentat, clar, tindrà més força i transmet aquest capital genètic al
uh-huh
fill. Per això és important que l'home també tingui molta cura de la seva alimentació. És un 50-50.
El tabac, l'alcohol, la cafeïna...
El cafè...
Això que sempre se'ls hi treu a les senyores i als senyors no.
El cafè redueix la fertilitat. En una revista, al Lancet, també comentaven això, que el cafè redueix la fertilitat. L'alcohol, 2 a 3 gots d'alcohol al dia, que pot ser una cervesa, un vi o un alcohol fort, pot arribar a reduir la fertilitat d'un 39%. Aleshores, la dona s'ha de cuidar, però l'home també.
L'home també.
L'home també. Compte amb l'alcohol. I el tabac també, perquè redueix la motilitat dels espermatozoides. Allò de tu-tu-tu-tu per entrar,
sí,
el tabac la redueix.
Aleshores... És a dir, que no només les senyores han de deixar de fumar 4 o 5 mesos abans, els senyors també.
Sí, perquè la nicotina afecta moltíssim al cap de l'espermatozoide, de que arribi o no arribi, o que vagi per feina, o que...
Que sí, que faci la feina que ha de fer.
Exacte.
I tant que sí.
Que si no, la nicotina l'afecta.
Tabac, alcohol i cafeïna és no pel,
no,
per ambdós, a part del que guanyaran en qualitat de vida.
Evidentment.
I tant que sí. Clar, això caldria, doncs, que anessin al professional, si, per exemple, van al naturòpata, que ja n'és la parella, no?
Clar, és que ha d'anar a la parella, perquè, clar, s'ha de veure els hàbits de l'home i de la dona. I a partir d'aquí, veure exactament què ha de fer un, què ha de fer l'altre, si ja tenen bons hàbits, doncs veure, doncs, si ja està bé o alguna pauta a més. Però són les dues parts que hi han d'anar.
Llavors, haurem de vigilar també què mengem, no?
Sí, i un tema molt important, la flora intestinal de la mare.
Vaja, ja hi tornem a ser amb l'intestí, eh?
Perquè, clar, la flora de la mare després és el que anirà passant amb aquest nadó. El que vam parlar de l'altre programa,
sí?
Doncs
uh-huh
és molt important, perquè en funció de la qualitat de la flora de la mare, això anirà a parar al nadó. Per això és important que la mare també tingui una bona flora, no solament per passar-li al nadó, sinó per ella tenir una bona absorció de tots els nutrients que prengui durant aquesta època de...
Uh-huh.
De fertilitat.
Doncs queda dit, i aquí sí que haurem de prestar especial atenció als podcasts que ja ho hem comentat en un parell de programes. Què és el que hauran de menjar aquesta parella, aquests futurs pares, doncs, per propiciar un bon camp de llavors?
Exacte.
No?
Exacte.
Què és el que hauran de menjar més? Hem dit que àcid fòlic, és a dir, molt bona alimentació i molt rica en antioxidants. No?
Molt rica en antioxidants, res de pesticides, tot el que es pugui amb ecològic molt millor. La vitamina D és un nutrient molt important, els famosos omega 3, tant de vegetals com animals, que pot ser de llavors, d'olis o de peix, el zinc, el seleni, el magnesi, el calci i tota aquesta varietat de folats que dèiem.
Uh-huh. Val la pena, doncs, que si estan... I això va per totes les parelles, eh? Les que s'hi posen més aviat i les que s'hi posen més tard. Val la pena fer aquesta preparació de 4 mesos del cos?
I tant, i tant.
No només per propiciar a l'embaràs, sinó perquè aquest embaràs sigui bo.
Perquè sigui bo, és que tot això ajudarà després.
Uh-huh.
I a més, si ja aquí agafes bons hàbits, ja és algo que després ja ho tindràs per tu. Ja no només en l'època de la fertilitat i de tenir un fill, sinó ja després fer-ho com un hàbit.
Que durarà per sempre i per tota la vida, i a més un hàbit que després et deixaràs amb herència. Hem quedat que seran les dues persones que composen la parella i que serà un hàbit de com a mínim, un canvi d'hàbits de com a mínim de 4 mesos.
4 mesos, sí.
És important que també respectem aquest temps?
Sí, perquè 4 mesos és el temps que necessiten les cèl·lules per regenerar-se i perquè aquestes gàmetes estiguin fortes. És un cicle natural de vida, són 4 mesos. Ni més ni menys.
I tant que sí. Això no vol dir que durant aquests 4 mesos aquesta parella, doncs bàsicament el que han de vigilar és aquest, el que tu deies, no estem descobrint res, no, això no vol dir que no, un dia o el dissabte a la nit, si volen, no es prenguin un got de vi, no? Això no ho deixem ja... Bueno, o no?
Jo sóc partidària d'aquest
temps... De fer-ho seriosament.
Sí, de fer-ho seriosament. Perquè un dia serà un got de vi, avui és un cigarret, demà serà... I clar, aleshores ja comptes el gotet de vi d'aquest dia, el cigarret d'allà, i ara una miqueta de...
És a dir, que ens ho hem de prendre en sèrio, això, Pili.
Sí, exacte.
I això serà per afavorir una bona...
Per afavorir la fertilitat.
Per afavorir la fertilitat. Si et sembla, ho deixem aquí i la propera vegada, d'aquí 2 setmanes, ja amb aquesta gestància incipient, veurem quins són els bons hàbits per durant aquests 9 mesos construir una personeta de manera favorable i que, a més, no tingui conseqüències per tu, per la gestant, no?
Clar, exacte. De fet, tot lo... perquè la mare estigui bé i perquè el fill estigui bé.
Doncs ho deixem per al proper programa. Moltíssimes gràcies, Pili.
Gràcies a vosaltres.